Mira, comencem setmana. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida, però t'explico que avui sortí la notícia d'un nou centre comercial a la ciutat de Lleida. De fet, els impulsors diuen que Lleida és la única ciutat de més de 80.000 habitants, capital de província, a Espanya, que no té centre comercial. Ara, de projectes en tenim tants com vulguem. Això és, jo vaig llançant un projecte, després passen els anys i posarem tantes traves com puguem i al final els nous impulsors ens diuen que tenim la renda per càpita, una de les més altes i per sobre de la mitjana, no tenim centre comercial, hem d'agafar el cotxe, ens n'anem a Saragossa o Barcelona i aquí seguim sense. Soc el Ricard Álvarez, com et deia. Comencem. Això és Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Comencem setmana 5 de juliol, acostant-nos als 30 graus a la ciutat de Lleida, 29,5, però vaja, que hi arribarem segur, encara que passi un núvol, hi arribarem segur, perquè avui està previst acostar-nos als 36-37 graus de màxima a la ciutat de Lleida. Evidentment, estem al mes de juliol, estem en època de màxima radiació i això és el que s'ha d'esperar. El qual no vol dir que quan arribi, si portes la calor tan malament com jo, diguis, caram, jo ja no sé en quina hora viure. A la matinada, al matí, és quan, perquè després, a partir de migdia, la ciutat es rescalfa tant que a la nit, ben entrada la nit, la ciutat segueix emetent radiació d'escalfor, els carrers, les cases, etc. En fi, bueno, es nota que no he dormit bé i entra aquell tema. Va, que buscarem tot seguit la previsió meteorològica, farem una ullada a la darrera hora informativa. Avui ens n'anirem a una iniciativa que s'està duent a terme hores d'ara, és un col·loqui que porta com títol com fer una bona carta de vins. És la, i a més, hi haurà la presentació dels premis Cartaví. Tenim allí el Felip Urbano, el nostre sommelier, i evidentment, com que està allí, doncs farem una connexió en directe per a veure com està anant la història. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer, a partir de la una el Joan Ramon González i els bocins d'història. Avui seguirem parlant de Sant Joan i Sant Pere. Sant Joan en vam parlar molt, parlem de Sant Pere. I a partir de dos quarts la radiografia a la nostra tertúlia d'esports. Però ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida i ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Home, una bona nuvolada potser faria que no arribéssim als 37, però vaja, no calons en deixaria igual.
Avui no hi ha previst nuvolada.
A més, res de res, vale.
Avui un sol vale. De desert, gairebé, de territori desèrtic.
Vale.
Vamos, en humitats baixes, ara està en 54%, però encara arribarem a 30% durant la tarda. És a partir de la una, sí, d'aquí poc arribarem als 30 graus.
Sí.
I probablement entre les 12 i pico i les 10 de la nit podien arribar als 30 graus. Estic parlant en una zona una mica allunyada de les construccions, de la pavimentació, en la zona de l'Arboretum. La ciutat segur que n'hi ha una mica més. I tenim dos dies de molta calor. Avui amb molt sol, demà amb resol i alguna tempesta ja al vespre cap al Pirineu, Prepirineu, i de cara a dimecres sí que hi ha un canvi de temps, un desplom de les temperatures, passa un sistema nuvolós, a lo qual augmentaran els núvols i cauran xàfecs tempestuosos que probablement siguin forts, sobretot a l'àrea pirinenca, Alta Ribagorça, Pallars, Sobirà, Vall d'Aran, una mica més l'Alt Urgell, sembla que a dia d'avui és la zona més tempestuosa de cara a dimecres. Estic parlant final de dimarts o matinada matí de dimecres, i que això causaria un desplom de les temperatures que durarien dos o tres dies. Desplom vol dir de 37 a 30, penes a 30 a la plana de Lleida, però a la resta inferiors a 30 graus, és a dir, al Prepirineu i Pirineu, pues, tindrien un dimecres i un dijous de temperatures agradables, a pesar dels seus núvols i alguns xàfecs tempestuosos. I després tornaria la remuntada, lenta i gradualment, que ja seria més forta de cara al cap de setmana.
Bueno.
És a dir, sembla que la tònica sí, una mica sí, la de que...
O sigui, de moment cuida el cap de setmana, perquè el temps, perquè la gent marxa a la platja, a la muntanya, bueno, que fa bon temps el cap de setmana.
En aquest cas coincidirien que el cap de setmana, a dia d'avui,
almenys aquest,
dilluns, vale, es veu més tranquil i molt calorós.
Vale.
És a dir, pel mig de la setmana tenen el canvi de temps i el principi i final de la setmana molt calorós.
Vale. Pues res, demà, Armando, que tenim previsió a mig termini, i veurem si es confirma aquesta tendència,
bueno,
que ens has explicat
ara. Pues és el que és.
Eh? Sí,
tothom
sí,
el cap, sí. Tot i que de tant en quant, ni alguna vegada,
que sí, que
algun
sí.
dia, que n'hi ha pues, trafes i tempestes,
i allò ens en sorti,
actualment portes, però no és molt freqüent, tampoc, no passa cada any.
Bueno. Armando Álvarez, cuida't del
fins
sol.
Demà.
Fins demà.
Bona tarda.
Vinga, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Les 12:26 minuts, fregant els 30 graus a la ciutat de Lleida, i tres dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant en l'extinció de l'incendi en una nau de fusta de Bell-lloc d'Urgell. El foc es va originar ahir diumenge a la tarda, cap a 4:45 de la tarda, i l'incendi ha afectat piles de llenya i serradures al pati de l'empresa. Afortunadament, no s'han registrat ferits, però clar, entre temperatures, sequera i que és fusta, d'una fusteria tractada, a més, escolta, talladeta, doncs, evidentment, ha estat un foc força important. Repeteixo, afortunadament, no s'han de lamentar ferits. I un abocament d'hidrocarbur al canal de Serós ha deixat més de 25 pobles sense aigua de boca a l'entorn del pantà d'Utxesa i també de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues. El vessament va tenir lloc diumenge i els agents rurals van rebre l'avís a les 10 del matí després de detectar-se la presència d'hidrocarburs a la zona del Parc de la Mitjana de Lleida. Avui dilluns, tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua i també els agents rurals estan inspeccionant el polígon industrial El Segre per trobar l'origen del vessament, mentre que a Utxesa s'ha començat a treballar per extreure els olis retinguts aigües amunt de les barreres. Ja sabeu que tot el que és tema olis i aigua no congenien gens i, per tant, no hi ha manera de que es dissolgui, s'ha de treure, si no, seguirà afectant tota la cadena. Després de rebre l'avís pels vols de les 10 del matí d'ahir diumenge, els agents rurals també van informar Endesa del vessament, ja que la companyia s'encarrega de gestionar les comportes del canal de Serós. Tot seguit es va obrir una investigació i es va activar la unitat inspectora de guàrdia, que inicialment es va desplaçar a l'inici del canal i aigües amunt, junt amb els agents rurals, per intentar esbrinar el focus de l'episodi, i es van dirigir al polígon industrial del Segre. Segons l'ACA, tot apunta que l'abocament hauria tingut lloc al riu. Els canals d'aigües amunt del parc de la Mitjana de Lleida, des d'on hauria arribat fins al canal de Serós i al pantà d'Utxesa. Durant el matí de diumenge es van fer gestions amb Endesa, afectats pel vessament, que van informar que deixarien anar menys aigua de l'embassament de Camarasa i no captarien aigua cap al canal de Serós per evitar que la contaminació s'estengués. Així mateix, també es va aturar la producció de la central que deriva aigua cap al Segre. En aquest sentit, atès que l'abocament afecta el pantà, es va decidir posar barreres en un punt intermig, un punt de només 45 metres, per evitar que la contaminació afecti aigües avall, que és on es troben les dues captacions del pantà. I finalment, al llarg d'avui dilluns i per part del CIRE, es fan accions de retirada dels hidrocarburs amb barreres i mantes. Col·laboraran amb el personal de la Mancomunitat extraient l'oli amb camió cisterna i ajudaran amb les mantes absorbents. Es faran càrrec de buscar un gestor de residus on portar els olis extrets i es faran càrrec de la factura amb els diners del conveni vigent entre l'ACA i el CIRE. En fi, que a més, ull, perquè tot el que és aigua de boca també ha quedat aturat. Anem cap a comarques, cap al territori, i és que la Pobla de Segur va tornar a rememorar l'antic transport fluvial de fusta per la Noguera Palleresa, coincidint amb el primer cap de setmana de juliol, com marca la tradició. L'acte central de la festa es va celebrar ahir diumenge amb la 43a edició de la Diada dels Raiers, on una vintena de tripulants, entre ells 5 raieres, van baixar pel riu a bord de 3 embarcacions fetes de troncs de fusta, tal com antigament es construïen. És la segona edició marcada per la pandèmia, després que l'any passat només un rai solqués les aigües del riu. El trajecte de prop de 6 quilòmetres va transcórrer per la presa de la Llania fins al pont de del Claverol. De les 3 embarcacions, només una va arribar a la destinació final. I que això de que les coses abans, ja no es fan les coses com abans, doncs potser també ho podríem extrapolar als raiers. I el director general de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de l'IRTA, Josep Usall, considera que avui en dia ja no es pot fer producció agrària que no sigui en l'àmbit de la sostenibilitat. Ja veieu que el tema de la sostenibilitat ens arriba a tots els àmbits de la nostra vida, també el de la producció agropecuària. Aquesta és una de les prioritats amb què l'IRTA treballa de la mà del sector. En una entrevista, Usall posa en valor la tasca que porta a terme l'Institut i ressalta que genera coneixement, que generar coneixement no és un cost, sinó una inversió. Explica que l'IRTA s'ha fixat com a reptes a Lleida potenciar la recerca relacionada amb la digitalització en l'àmbit agrari i la sanitat vegetal. En aquest darrer cap, treballa per crear el campus d'agrònoms de la UDL, un hub d'innovació en sanitat vegetal per la sostenibilitat i resiliència del sector agroalimentari. Obrim plana local a la ciutat de Lleida, Eurofund Parc Lleida, una de les empreses promotores del parc comercial i d'oci de Torres Alces, ha presentat un informe on avisa que la revisió o anul·lació del projecte comercial de Torres Alces és il·legal i podrà constituir un delicte de prevaricació. En concret, nega que a la modificació del pla parcial del sector sur 42 li manqui el tràmit d'avaluació ambiental estratègica, tal i com assenyala l'informe jurídic encarregat pel grup del Comú de Lleida, a partir del qual el govern de la Paeria va acordar el 23 de juny frenar l'aprovació definitiva del pla de reparcel·lació d'aquest sector. L'informe defensa que el pla no precisa d'aquesta avaluació ambiental i afegeix que la Paeria està obligada a complir la legislació vigent. Bueno, això de complir la legislació vigent, ja sabeu que depèn de com la interpretis, i ja està. I com que depèn de com la interpretis, doncs interpretes d'una manera o d'una altra. Avui mateix, com dèiem, es presentava el projecte d'un altre macrocentre comercial. I escolta, a Lleida portem 10 anys parlant de futurs grans centres comercials i som la única ciutat de més de 80.000 habitants, capital de província de tot Espanya, que no disposa d'un centre comercial. La única. A més, tenim una renda per càpita superior a la mitjana i la gent, doncs, un cop a l'any, dos cops a l'any, cada quan vulguis, agafes el vehicle, fas una despesa extra, te'n vas a Saragossa pagant peatge, gastant benzina i posant-te en perill, perquè sortir a la carretera és posar-te en perill, i l'autopista menys, però el perill existeix, i te'n vas a un centre comercial. Perquè aquí, doncs, no hem sapigut buscar la manera de que tothom pugui conviure. Comerç local, comerç petit, comerç mitjà, comerç gran, centre comercial, etc, etc. Tothom parla, però ningú hi ha posat fil a l'agulla per dir anem a parlar de quin model comercial volem a la ciutat d'una punyetera vegada. Jo, aquí a la ràdio, això ho porto escoltant fa més de 10 anys. Parlem de quin model volem. Sí, parlem-ne, tant com vulgueu. Si és que parlar és l'únic que fem. Però definir quin model comercial volem a la ciutat i un model comercial que pugui encabir totes les possibilitats, perquè mancar a la ciutadania d'una possibilitat no em sembla gaire democràtic, si voleu que anem per aquests termes. Doncs fem un estudi i dissenyem aquesta Lleida, no d'un futur llunyà, d'un futur immediat, on hi càpigui la botiga de barri, importantíssima, la botiga local, el petit comerç, el mitjà comerç, el gran comerç, les grans superfícies i un centre comercial o dos. Però pensem-ho, pensem-ho i fem-ho ja d'una vegada, que estem a l'any 2021. És que estem a l'any 2021, som la única que no ho tenim. Repeteixo, segur que hi ha la manera que pugui conviure tothom. Segur que existeix. Busquem-la i fem-la. No som nosaltres, els ciutadans, qui ho hem de fer. Ja sabeu qui ho ha de decidir. Que cobren per això, entre d'altres coses, però no ho fan. En fi, va, parlem de temes mèdics, no de pandèmia, ara en parlarem, perquè les persones que pateixen esclerosi lateral amiotròfica, la ELA, presenten una composició alterada dels greixos en les cèl·lules de la mèdula espinal. Així ho ha confirmat un estudi pilot realitzat per personal investigador de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, l'IRB Lleida, la Universitat de Lleida i l'Institut Català de la Salut, per analitzar el lipodoma nuclear, que és l'embolcall del lloc de la cèl·lula on s'emmagatzema la informació genètica. Els resultats publicats a la revista Journal of Neurochemistry donen suport a la utilitat de la lipodòmica aplicada a les malalties neurodegeneratives i el procés d'envelliment. Veus, aquí és on hi hem d'abocar recursos i esforços. Ja no parlo només de diners, recursos i esforços a la investigació científica i mèdica. Aquí és on s'ha de fer. I aquí sí que estem a la cua. I aquí sí que estem a la cua. I ens hem cansat de dir-ho, però reitero, qui ho ha de decidir, doncs no. Doncs no. En fi, els tests d'antígens arriben als casaments. Com a nuvis, creiem que és responsable i ètic per poder gaudir del dia. Fer proves ràpides als convidats és un dels serveis estrella d'una empresa de Lleida dedicada a l'organització de bodes. Ja veieu que el tema de les bodes és un tema que ha anat per davant en moltes coses. Ha anat a l'avantguarda de vídeo en el seu moment, de fotografia, doncs ara test d'antígens. I crec que és una bona idea, les coses com siguin. Lleida lidera la vacunació entre joves, però els contagis segueixen descontrolats. En la primera setmana d'immunització, els de 16 a 34 anys, la meitat de lleidatans majors de 15 té la pauta completa. I els indicadors, això sí, continuen disparant-se i hi ha un repunt de 49 ingressos a nivell de tot Catalunya. Segons dades facilitades pel Departament de Salut, el risc de rebrot a la regió sanitària del Pla de Lleida puja 92 punts. I el registre de la setmana passada era de 44. És a dir, estem a 317. La setmana passada la vam començar a 44 i ara només en 24 hores n'hem pujat 92. És una barbaritat. El Pla de Lleida, risc de rebrot 317, com et deia, i la RT a 2,98. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 1.292 punts. A partir de 100 és alt. Havíem baixat als 40. Però és que la RT és de 4,18. Això vol dir que de cada 100 infectats n'infectaran a 418. Per tant, les xifres són a l'alça, però una barbaritat. Però és que a nivell de tot Catalunya, que estàvem parlant que havíem baixat dels 100 punts fa dues setmanes i que els havíem recuperat la setmana passada, estem a 978 punts, fregant els 1.000. I la RT està als 299. Repeteixo, cada 100 infectats ho encomanaran a 299 persones. Són xifres de les que ens podem començar a preocupar. Afortunadament, a l'hospital només hi ha 4 persones més que ahir. Afortunadament. Fem una pausa, va, que marxem cap a buscar el Felip Urbano.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Albarrán.
Doncs ara mateix està realitzant un col·loqui, com dèiem, com fer una bona carta de vins, i també s'està fent la presentació dels Premis Carta a Vi. Nosaltres, sobretot perquè ja entén molt menys que jo, Pues tenim el nostre sommelier enviat a aquí. Felip Urbano, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Escolta, on estàs exactament?
Pues mira, estem al Institut Ilerdense, a Lleida.
L'ambaixat
de la CS, Cuinacat, Incavi, Diputació de Lleida, i lo que estem fent la presentació dels Premis Cartaví, que la fa aquí a Lleida.
Ja, però, escolta, els Premis Cartaví, què puntuen?
Tu has de presentar la teua carta de vins al teu restaurant, entra dintre de hi ha diversos premis, ¿vale? Depenent de l'opereu de la carta, del menú, llavors, pues, bueno, pues, s'ha de fer més del 60% de referències que sigui de vi català.
Crec que està amb tu el Carles Givert, que és el diputat de Promoció Econòmica.
Exacte, tenim aquí el senyor Carles Givert, el passo, ¿vale?
Gràcies. Carles.
Bon dia, Ricard.
Carles, bon dia. Carles Givert, diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Escolta, això és una bona notícia, no?, que es faci a territori lleidatà.
Sí, bueno, de fet, es farà arreu de Catalunya, ja hem començat també aquí a Lleida, es farà a les altres capitals també, i bé, en principi tindré aquí, doncs a tota la gent de l'Incaví, a l'Associació de Vitícola de Catalunya, juntament doncs amb tots els representants dels restaurants, el representant lògicament de tot el sector vitivinícola d'aquí de les Terres de Lleida, de l'ADO, Tomàs Cusiner i demés, doncs, bueno, per nosaltres és un goig. I nosaltres, com a Diputació de Lleida i com a l'àrea de transformació econòmica, doncs creiem això, creiem que el sector públic, el sector privat, doncs s'ha d'ajuntar, hem de començar a crear projectes en comú. De fet, el sector de la pagesia i el concret lo del vi, doncs és resilient i per natural, i la restauració, doncs, tot i que encara estem en plena pandèmia, m'atreveixo a dir, doncs hem d'anar aixecant camí, de començar a teixir aquests projectes públic o privats per assolir el màxim possible de fons europeus, Next Generation EU.
Clar. Carles, també és una ajuda indirecta a la DO Costes del Segre.
Evidentment, perquè quan parlem d'aquests vins de catalans, hem de partir també de la idea d'aquests consums de proximitat i quilòmetre zero. I el més a prop que tenim nosaltres és de DOs des del Segre, fins a les 12 o 15 DOs que tenim a tota Catalunya.
Clar. Hem fet aquesta connexió ràpida amb el Carles Givert, és diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, està ara mateix en directe des de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, allí s'està duent a terme aquesta carta vi i la presentació dels premis. Diputat, crec que heu fet la presentació a 11:45. Content per la resposta?
Sí, evidentment, es ve aquest caliu, no?, parlant una mica tots de com aquesta resiliència que d'abans i de com hem d'anar afrontant no aquesta crisi, sinó aquest canvi, no? I aquest canvi també que estem veient en el clima i com veurem el futur nostre i dels nostres fills. Per tant, aquí, ostres, és bonic trobar-nos tots aquests diferents sectors i parlar d'aquests temes.
Clar. Sí. Diputat, gràcies per atendre'ns en directe.
Moltes gràcies.
I enhorabona.
Adéu, Ricard. A
adéu.
Vosaltres. Gràcies. Adéu.
Doncs són les 12:43 minuts. Felip Urbano, ens escoltem demà, per cert, a la gastronomia.
Sí.
Demà a la 1:10. Bueno, et deixo aquí i demà em fas 5 cèntims de tot el que a tota la gent que has conegut i a totes les entrevistes que hauràs tancat ja per la temporada vinent.
No, ho tenim clar, eh?
Sí, vale. Sí.
Pues, Ricard.
Felip Urbano, un plaer, gràcies.
Fins demà, gràcies.
És que el Felip, ja et dic, fa contactes, bueno, els fa a través de les xarxes socials i d'internet, doncs imagina't ara aquí en persona, que és que canvia molt, això de poder-ho fer en persona. Doncs ens n'hem anat en directe a parlar amb el diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Va, que fem una pausa rapidíssima i li posem somriures a les cares de la gent. Ja saps qui és l'encarregat, el Joel Carnicer.
Esta semana volvemos a sortear un Osmotic. El jueves 8 de julio sortearemos un Osmotic entre los asistentes a nuestro segundo directo en Facebook. Y si tienes hijos, mejor que mejor, ya que te explicaremos cómo protegerles con el agua adecuada. Apúntatelo, jueves día 8 a las 20 horas en el canal de Facebook de Grupo Corsa. Te esperamos.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974 47 14 38.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores Lipa i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com. Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973-560017. Li assessorem o a maquinariaferro.com.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso, ¿y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas? Igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo, con las que verás de lujo a cualquier distancia, por solo 229 euros. Solo en Multiópticas.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Pero cómo brilla? ¿Y qué fuerza?
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
2, 3, 14. Doncs apa, que seguim posant somriures a les cares de la gent al començament de la setmana, els dilluns, i ja saps que l'encarregat de fer-ho no és ningú altre que el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
All right. No estàs en període prevacances, eh?
Ja en període prevacances, ja has vist quin filet de veu que ja m'ha quedat, eh?
Sí, estàs fatal, has arribat justet.
He arribat molt justet, me falten uns quants gin tònics.
Vols dir que t'ajudarà?
Bueno, no ho sé, el meu intentarà. Intentarem a veure què... Però sí, ostres. Bueno, una aventura més.
A recarregar piles, ara.
Ja està.
Ja està. Sí.
Bueno, ja uns dies, no estarà mal uns dies.
Doncs
no,
apa, va, anem a somriure una estona.
Mira, vamos allà, perquè el que et vull dir és que avui he portat una secció que crec que us pot agradar.
A veure.
Que és 12 persones que hicieron las demandas legales más absurdas y extrañas.
Ah, ilegales. ¿Vale? O sigui, legales, ¿eh?
Sí, legals, diríem.
A veure. A veure què han demanat.
I tot. Clar, llavors, no estava segur de si fes mig i mig, si fes 6 avui, 6 la setmana que ve, però bueno, mira, de moment vaig tirant i si no, la setmana que ve ja farem.
La setmana que ve és el darrer dia, després també de vacances, jo també.
Per això, que pues encara no ho sé ben bé. Però bueno, va, començo. Diu, la primera, que jo no l'he trobat molt absurda, però bueno, potser hi ha gent que sí, diu, actor infantil demanda a sus padres. Això és un clàssic, sempre passa, no? Que quan es fan uso indebido dels diners, no? Diu que el tal J.K. Coogan fue una estrella infantil del cine mudo en la década de los 20. ¿Vale? Dels anys 20, que és el nen aquell que fa les pel·lícules amb el Charles Chaplin.
Ah, vale. Ah, vale? Sí.
Llavors, què passa? Que aquest nen va estar fent un munt de pel·lis i treballant un munt i va guanyar, que per l'època és una animalada, 4 milions de dòlars.
Déu-n'hi-do, a l'any 20,
A l'any 20.
Sí, molt.
Era una burrada, vale? Llavors, què passa? Que es pensava, doneu-me els diners, no? O quins diners? i és el que s'ho han gastat amb joies i coses.
La mare de Déu.
I els va portar a judici. Llavors els porta a judici i el jutjat li donen únicament $126,000.
Caram.
O sigui, encara quedaven 250,000 i li va dir, no, mira, la meitat, perquè els teus pares estan cuidat i ja està.
Ah.
És a dir que...
Bueno, I els 3 milions i pico que s'han fos? Pues nada.
Pues bueno, pues, a la salut d'aquell pare.
Ja, hosti.
Bueno, ara anem a les notícies importants de veritat, que és el que més m'interessa, que diu, oso es demandado por robar miel. ¿Vale?
I qui l'ha demanat? Qui l'ha demandat? Les abelles?
A veure...
És que hi ha una pel·lícula d'això, eh?
Ah, sí?
Claro, B-Movie, les abelles demanden als humans i se'n van a un jutjat i parlen allí i demanden als humans perquè els hi roben la mel. I les tenen explotades amb... Bueno, és que ara estic fent spoiler, eh? No es diu com acaba ni res. Però B-Movie, eh?
B-Movie, vale, ja hi donaré un ull. Pues bueno, el cas és que aquest diu que és un apicultor d'origen macedonio llamado Zoran Kizelovski, diu que sabe far de que un os salvatge li robés la mel de les seves que sabe fent ell, bueno, de les seves abelles, però ho sabe cuidant ell, no? I llavors diu que des de l'any 2008 i va estar intentant que marxés aquell oso, però que no hi havia manera. I al final va dir, mira, saps què? Diu que jo me'n vaig a judici i li foto una demanda. ¿Vale? Se'n va amb un judici i diu, i el jutge acaba dictaminant que el oso no tenia propietario a quien responsabilizar por el daño, y pero al tratarse de una especie protegida por el gobierno, ordenó que Zoran recibiera una indemnización de $3,500 del Estado.
Ah, bueno.
Toma.
Nada.
Bueno, ni tan mal.
Però és que estàvem buscant l'amo ja per carregar-li el mort, per entendre'ns.
Exacte, vull dir, aquí sempre s'han de buscar algun culpable, saps? Mm. Però bueno, més coses. Diu, a veure, un muerto demandado por lesiones.
Un muerto demandado por lesiones.
Un muerto demandado por lesiones, ¿vale? Diu que al 2008, un joven de 18 años, llamado Hiroyuki Yoko, atravesó por unas vías para alcanzar el tren que estaba retrasado. Y al hacerlo, fue impactado por otro tren que lo despedazó. ¿Vale? Luego, el golpe fue tan fuerte que algunas partes de aquel noi salieron volando por los aires y una de ellas golpeó a Gayan Zokrabov, una mujer de 58 años que esperaba en la estación. ¿Vale? Total, que li fa això i llavors diu, a mi m'han fet mal des de l'estació del tren, vull una indemnització.
Claro.
Vale. Què passa? I com acaba la cosa? Que al final diu, porta judici a la seva família i al final la família d'aquest noi va haver de pagar els danys d'hospital que va ocasionar el seu fill.
Ah, caram.
El
noi aquest s'adona que fa tard i salta per creuar la via de manera imprudent. L'atropella un tren. I un trosset d'ell, és que fa cosa de dir-ho així, xoca contra una senyora que estava a l'andana.
Correcte.
I aquesta senyora demanda al mort, i com que el mort està mort, doncs paguen els seus pares.
Exacte. Perquè la dona el que diu és, y obro cometes, digo, si haces algo tan estúpido como lo que hizo este chico, tienes que aceptar las consecuencias.
Sí, claro, ¿y los padres? ¿Quién culpa tienen exactamente?
Claro, aquí no hace la cosa. No. Entonces, ella ha demandado a la familia para decir, mira, eso ha sido un... No puede ser que yo siga la vía del tren, ya no me puedo tornar a pasar más meses, eso. Que siga la vía del tren y me caigui un brazo a la cara. No.
Hombre, pero ho trobo... A ver, si es mayor de edad... Escolta, la responsabilitat és de l'individu, ho sento molt. És que, si no això, mira, podem anar tirant amunt. Mira, els pares no són això, però els padrins. Escolti, a veure...
Sí.
L'altre és mort, vull dir que ja està. Si a casa l'assegurança de l'estació, jo què sé, però... No. Bueno.
Però és la màgia d'aquesta ficció.
Sí,
tot,
sí.
Tot pot passar. Sí. Bueno... Diu, a veure, què més? Aquesta m'ha encantat, Aquesta m'ha semblat una passada. Diu, un ladrón demanda a quien lo robó. Sí, ¿vale? Llavors, el tio resulta que entra en una casa a robar, ¿vale? Això passa a Iowa, als Estats Units. Entra en una casa a robar i l'home, aquell propietari, estava fart de que el robessin, era una granja i tot, i estava fart. I llavors diu, al abrirse la puerta, una escopeta de resorte disparava a les piernas de quien entrava. ¿Vale? Sí?
Ja, ja, ja. Però en quin país m'has dit?
No, no, això és als Units, ah, jo, ah. Va, llavors el tio, hi ha un granger que diu, que fica una trampa i diu, disparem això i tal, ¿vale? Vinga, molt bé. Llavors diu que un mes després el lladre diu, home, potser m'han tractat una mica mal disparant-me a les cames.
Claro.
Potser això no estava molt ben fet. ¿Vale? Llavors el que passa és que se'n va a judici i denuncia amb aquesta gent. Diu, miri, jo vaig entrar a robar en aquesta casa, però això va ser desproporcional, perquè vostè entendrà que t'apunti amb una escopeta als peus, només entrar, doncs, no bé, espanta una mica, no? I llavors el jutge va dir, bueno, no pateixin, i llavors diu que la ley siempre ha otorgado más valor a la seguridad humana que a los meros derechos de propiedad. Total, que al final el lladre va rebre una subvenció de $30,000 d'aquella casa.
Ostres, m'estranya als Estats Units, perquè el tema de la propietat privada i les armes està bastant consolidat, vull dir, la defensa.
Sí, però millor ja t'he dit que quan hi ha el terme d'abús i aquestes coses així, bueno, no ho sé.
Sí.
Bueno, i aquesta altra, la 5, que m'ha semblat una bogeria, perquè això jo crec que és de ser una persona rencorosa, m'ha semblat fantàstic. Resulta que l'any 2001 hi ha un neurocirurgià que es casa amb una dona, fueron felices, comieron perdices, tot fantàstic, ¿vale? Però i ella està una mica malalta i necessita un donant de ronyó. Ell li dona el seu ronyó i el 2005 es divorcien, ¿vale?
Mm-hmm.
Llavors, el tio, el neurocirurgià, s'enfada i diu, home, per l'amor de Déu, jo li acabo de donar un ronyó, aquesta dona m'ha deixat, i la porta de judici i li diu, fem una cosa, o me tornes el ronyó o me pagues $1,500,000 per compensació de l'òrgan. No? Llavors ella diu, home, això no ho acabo de veure molt clar. Que judici, i finalment es va considerar que no, que ell ho va donar com a algo altruista i evidentment no es podia després tornar, no és un bé material.
Lo que se da no se quita.
Exacte, totalment. No pots dir, mira, escolta, no me tornen la vaixella aquella, no?
Com claro, no cal tants advocats ni tant procés judicial. El jutge el primer dia diu, a veure, alegaciones, mira, vull això, perquè ens va passar això. Lo que se da no se quita, caso siguiente, venga.
Exacte, ja està. No sé el mateix com va dir de temps, però...
No, ja estàs.
Mereixes dir un últim?
Venga, va, la darrera.
Va, l'últim, que és el més surrealista, és el que més m'ha agradat. Diu que mèdicos falsos en examen rectal.
Mèdicos falsos... Ai, ja veig per on va.
La cosa és superràpida. Resulta que va a l'hospital i li diuen bájese los pantalones, que verá el premio gordo con 2 aproximaciones, i li diu que...
si solo me dolía la uña, tranquilo.
No, usted bájese los pantalones. Total, que li fan un tacte rectal, no, realment que viene de ser un tacte rectal... I allí hi havia el metge i 2 persones més que no s'havien identificat.
Yeah.
No? Llavors, què passa? Que no s'havien identificat, llavors aquest senyor va cap allí i diu, un moment, això és molt raro. I llavors després veu que aquests veu un programa de tele de tacte rectal. Total, que dius, qui fa un programa així? Bueno, era un programa de medicina.
Hòstia,
total,
sí.
Que la cosa va de que, diu, aquesta gent va entrar a la consulta on jo m'havia baixat els pantalons i l'havia fet el perectal, no s'havien identificat i eren actors i directors de cine.
Mare.
Que venien a veure com es feia un tacte rectal.
I li van fer també?
No, home, no, això ja no ho sé, aquí no arriba, però ojalà que sí. És un doble divertit. Però el cas és que ara estan a judici i el tio ha demanat una indemnització de $100,000 per violació de la privacitat.
Bueno, jo la quantitat ja no m'hi poso perquè això, mira, un cop per demanar, doncs demanar, demanes. Però sí que entenc que estigui enfadat, emprenyat.
Home, imagina't. A mi em va passar una cosa així que, si no vale temps, l'explicaré la setmana que ve.
Pues va, l'expliques el proper dia, que s'enganxarem amb això.
Venga,
tens acudit per acabar?
Tinc acudit. Diu, ¿en qué te parece un tren que viaja por el viejo oeste a una silla?
A una silla.
a una silla. Sí,
a un tren que viaja por el viejo oeste a una silla. Hòstia, sí. No sé, que fan soroll.
No, no, diu, pues que el tren passa per Kansas City i la silla és por City Kansas.
Vinga, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las comunidades autónomas, que a esta hora han adelantado ya sus datos diarios de coronavirus, confirman un repunte de casos. Durante los sábados y los domingos se producen desfases, por aquello del denominado efecto fin de semana, por eso la comparativa solo es interesante hacerla con el dato que notificaron el pasado lunes. Y hoy en Cataluña han notificado 2.387 casos más que hace 7 días. En Galicia, casi 1.000 positivos más. En Aragón, 128 más, 72 más en Baleares, y así una tendencia que se repite por toda España. El foco se sigue poniendo en la franja de edad entre los 20 y los 26 años, no están vacunados, y es donde se están registrando un número más elevado de contagios. En Herrera en COPE acabamos de pasar por el hotel de Mallorca, donde guardan cuarentena los jóvenes contagiados. Es el caso de Claudia, tiene 18 años, es de Tomares, en Sevilla, y llegó a la isla con sus compañeros de instituto el pasado 27 de junio. Eran 17 y 12 de ellos ya han dado positivo. Claudia ha reconocido que se relajaron.
Que no nos podemos confiar y que seguimos todavía en pandemia, y que sí que es verdad que al principio nos como que venimos de la misma agencia y pensamos que todos veníamos de las mismas condiciones, entonces como que aflojamos un poco, la verdad. O sea, de hecho es que yo ahora mismo veo redes sociales, veo la gente en la calle y es que me entra un pánico que no te puedes hacer una idea.
Primer parte médico de este lunes tras la intervención quirúrgica del Papa Francisco. Ayer fue operado por un problema de colon, se encuentra bien y respira por sí mismo. Corresponsal Eva Fernández.
Son muy buenas noticias las del último comunicado sobre el estado de salud del Papa. Lo más importante es saber que se encuentra en buenas condiciones generales, consciente y que respira por sí mismo. La intervención duró cerca de 3 horas y se le extirpó el lado izquierdo del colon. Salvo complicaciones, se espera que permanecerá hospitalizado en el Gemelli cerca de 7 días, lo que significa que posiblemente le volveremos a ver el próximo domingo durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. A lo largo de su pontificado, Francisco, que tiene 84 años, ha mostrado una salud de hierro. Lo único que se ha agravado es su ciática, que le provoca dificultades para desplazarse. Mientras tanto, hasta el Vaticano continúan llegando mensajes de jefes de Estado, monarcas, líderes religiosos y cientos de miles de personas anónimas deseando al Papa una rápida recuperación.
En Miami, en el edificio que se vino abajo el 24 de junio, todavía hay esperanzas de encontrar personas con vida. Lo acaba de apuntar en Herrera en COPE Antonio Nogales, es presidente de Bomberos Unidos sin Frontera.
Yo creo que todavía hay posibilidades y no sería raro que en las próximas horas, en los próximos días, apareciese alguien con vida. La estructura del edificio propicia que se puedan generar huecos de vida. Lo único que es necesario es que tenga un aporte, sobre todo de líquido. Sin alimento una persona es capaz de sobrevivir muchos días, pero sin líquido las posibilidades se reducen.
Las autoridades han confirmado 24 muertos y hay un centenar de desaparecidos. España busca aficionados en el Reino Unido, Corrochano. ¿Qué tal?
España, Italia, ¿qué tal? Buenas tardes. Mañana semifinales en Wembley y en Londres. Es baja en la selección Sarabia. Y una de las preocupaciones de la federación es encontrar aficionados por las restricciones de entrada a Inglaterra. Cuéntanos, Elena Condis.
Españoles que estáis en Inglaterra, we need you, os necesitamos. Esa es la campaña que acaba de lanzar la federación a través de sus redes para que los españoles residentes en el Reino Unido, especialmente en Londres, acudan mañana a Wembley y apoyar a la Roja ante la imposibilidad de viajar desde nuestro país porque se exige cuarentena obligatoria. Todavía se pueden comprar entradas a 85 euros, las más baratas. Wembley podrá coger 60.000 espectadores, el 75% del aforo. Tampoco viajarán seguidores desde Italia porque, como nosotros, tienen el semáforo en
Hoy es jornada de descanso en el Tour de Francia tras la semana fantástica del esloveno Pogacar, y en Wimbledon hoy tenemos dos españoles en octavos de final, Roberto Bautista contra el canadiense Shapovalov y Paula Badosa contra la checa Muchova. Mercado futbolístico de verano, se anima, el Getafe acaba de presentar a Vitolo, que además amplía 2 años con el Atlético de Madrid. Pablo Maffeo llega cedido al Mallorca, el Celta ficha al extremo argentino Franco Cervi y Osasuna ficha a Cote, que llega libre de Eibar.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis una celebración llena de esperanza que tuvo lugar el pasado sábado en una de las iglesias más antiguas de Mosul, pues, la capital del norte de Irak.
Efectivamente, el pasado sábado el padre Pius Safas, sacerdote de Mosul, con 82 años, ha vivido con grandísima emoción la misa solemne para la reapertura oficial de esta iglesia, donde él fue bautizado, ordenado sacerdote y después ejerció como párroco durante muchos años. El Daesh había marcado esta iglesia para hacerla saltar por los aires, pero afortunadamente, en este caso, la dinamita no explotó. El padre Pius considera que se está viviendo ahora en la ciudad un clima esperanzador. De hecho, jóvenes musulmanes y cristianos han colaborado con entusiasmo en la restauración. En Mosul actualmente solo vive una treintena de familias cristianas, así que el trabajo de renacimiento y reconstrucción del tejido social, económico y cultural va a ser todavía largo. Pero esta es una buena noticia y la vamos a contar con detalle al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mis días.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Pràcticament 6 minuts per sobre de la una d'aquest dilluns 5 de juliol. Temperatura alta, per sobre dels 30 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica. També farem una ullada a la darrera hora informativa. Estarà nosaltres de seguida el Joan Ramon González parlant dels bocins d'història i a partir de 2:15 la radiografia on parlem d'esports. Va, que marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per parlar d'aquesta, bueno, d'aquest temps, de la previsió meteorològica, del que ens queda de dia i també de cara a demà. Alba López, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, jornada de dilluns a Lleida, marcada per l'estabilitat i també per la calor, amb cels blaus, llueix el sol i temperatures màximes en ascens. De fet, màximes que són significativament altes, especialment a la depressió central de Lleida, màximes que arriben als 28 graus a Viella, 33 a la Seu d'Urgell, 35 a Tàrrega o els 37 a Lleida i Balaguer, amb vent que bufa del sud fluix amb algun interval de moderat durant aquesta tarda. De cara demà dimarts, començarem el dia amb el alguns intervals de núvols alts. Quedaran nuvolat durant la segona meitat del dia, especialment al Pirineu, on per la tarda no descartarem xàfecs acompanyats de tempesta. Les temperatures mínimes pujaran una mica aquesta matinada, valors nocturns de 13 a 21 graus, i les màximes canviaran poc, continuaran sent significativament altes, amb valors que aniran dels 25 als 37 graus de màxima. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Hores d'ara, amb 30 graus i mig a la ciutat de Lleida, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recordem que un abocament d'hidrocarbur al canal de Serós ha deixat més de 25 pobles sense aigua de boca a l'entorn del pantà d'Utxesa i també de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues. El vessament va tenir lloc ahir diumenge i els agents rurals van rebre l'avís a les 10 del matí després de detectar-se la presència d'hidrocarburs a la zona del Parc de la Mitjana de Lleida. Avui dilluns, tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua i també els agents rurals estan inspeccionant en el polígon industrial del Segre per trobar l'origen del vessament, mentre que a Utxesa s'ha començat a treballar per extreure els olis retinguts aigües amunt de la barrera. Així mateix, avui, aquest matí també, el delegat del govern a Lleida, Bernat Soler, ha visitat la zona afectada i ha assegurat que la situació està controlada després que els bombers, els agents rurals i l'ACA hagin aconseguit contenir el vessament i a l'espera que finalitzin les tasques d'absorció per recuperar l'aigua de boca als municipis afectats. A més, cap moment és bo per perdre l'aigua, però ara que fa tanta calor, doncs encara menys. És una d'aquelles maneres per adonar-te de la importància que té, de que tota la infraestructura i les persones funcionin, perquè amb un gest tan fàcil com obrir una aixeta, sortir l'aigua potable, aquella que de vegades malgastem, que ens deixem aixetes obertes, que després ja sequera i ens en recordem de tot, doncs quan ens falte, dic ara aquest cas, com per exemple alguna vegada doncs, per una fuita a la ciutat de Lleida han hagut de tallar l'aigua en un carrer durant un dia, 24 hores, eh? 24 hores només. Llavors és quan t'adones de l'important que és obrir l'aixeta i que surti l'aigua. L'aigua potable, tractada, apta per al consum, fresqueta i al punt. De vegades no ho valorem prou i només és quan et manque és quan es valora. Que després el preu sigui més o menys abusiu, això és un altre tema. Eh? Jo parlo ara només de el fet i la sort que tenim escolta, obrir l'aixeta de l'aigua i que surti l'aigua. A més, a Lleida tenim aigua molt bona, de les més bones que hi ha a Catalunya. El nou helicòpter de rescat que incorpora personal mèdic del SEM i que des de l'11 de juny passat es troba permanentment al Pirineu, ja ha dut a terme mig centenar d'actuacions de diversos tipus i en 10 d'aquests ha intervingut un metge. L'aparell és un model Bell 429, és un dels que té millors prestacions d'Europa, amb la qual cosa s'ha donat un salt important en termes qualitatius. La previsió és que en dies considerats de risc ordinari operi des de l'aeroport d'Andorra, a la Seu d'Urgell, i que en caps de setmana, ponts i períodes de vacances es traslladi a Tírvia. Així, a la base Pallaresa es mantindrà el servei que es venia prestant fins ara, amb la novetat que per la resta de l'any s'afegeix la cobertura proporcionada des de l'aeroport de la Seu d'Urgell, Andorra. I parlant de territori, la Pobla de Segur va tornar a rememorar aquest cap de setmana l'antic transport fluvial de la fusta en la seva diada amb més dones participants. Dues de les tres embarcacions van embarrancar i no han aconseguit arribar al pont de Claverol, però vaja, en època de pandèmia van sortir tres i són una embarcació que va arribar amb els seus raiers a sobre. De fet, aquest any hi havia cinc raieres, eh? Això és una novetat i benvinguda siguin. Obrint plana local a la ciutat de Lleida, el Eurofund Parc Lleida, que és una de les empreses promotores del Parc Comercial i d'Oci de Torresalses, ha presentat un informe on avisa que la revisió o anul·lació del projecte comercial de Torresalses és il·legal i que podria constituir un delicte de prevaricació. En concret, nega que a la modificació del pla parcial del sector Sur 42 li manqui el tràmit d'avaluació ambiental estratègica, tal com assenyala l'informe jurídic encarregat pel grup del Comú de Lleida, a partir del qual el govern de la Paeria va acordar el passat 23 de juny frenar l'aprovació definitiva del pla de reparcel·lació d'aquest sector. L'informe defensa que el pla no precisa d'aquesta avaluació ambiental i afegeix que la Paeria està obligada a complir la legislació vigent. I parlem de nous fruits, fruit de la investigació que es du a terme entre l'IRB Lleida, que és l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, la Universitat de Lleida i l'Institut Català de la Salut a Lleida. I és que les persones que pateixen esclerosi lateral amiotròfica presenten una composició alterada dels greixos en les cèl·lules de la mèdula espinal. Això ho han confirmat aquest estudi que t'explicàvem allà, que t'explicàvem ara, i que, bueno, aquests resultats han estat publicats al Journal of Neurochemistry, donen suport a la utilitat de la lipodòmica aplicada a les malalties neurodegeneratives i el procés d'envelliment, i és un pas més, primer, per entendre aquestes malalties i per tractar-les, perquè no n'hem de tenir prou només amb entendre-les, sinó que les hem de poder tractar. És un pas més. I ens arriba des de Lleida, el qual és una bona notícia. En tema de pandèmia, els tests d'antígens arriben als casaments. Després d'un 2020, que ha estat nefast per al sector dels casaments, enguany les bodes han tornat a celebrar-se amb mesures de seguretat i amb un nombre de convidats similar als d'anys anteriors a la pandèmia. En aquest context, algunes empreses han començat a oferir tests d'antígens als assistents amb l'objectiu de reforçar aquestes mesures anti-Covid. És el cas d'una empresa de Lleida dedicada a l'organització de bodes que ha vist com aquest servei s'ha convertit en un dels més demandats.
un dels seus clients, la Naima i el Roger, són una parella que es casen aquest proper dissabte i que han contractat el servei perquè consideren que és responsable i ètic fer les proves perquè els convidats puguin estar més tranquils i puguin gaudir de la festa, i em sembla una mesura perfecta. Encara que ho feguis a l'aire lliure, recordem que el moment de l'àpat, evidentment, ho fa sense mascareta i, com molts estudis ens van explicar durant els mesos més forts de la pandèmia, els aerosols que pot expulsar una persona amb un estornut o parlant, en el millor dels casos poden arribar fins a 6 metres, però en casos normals estem parlant d'entre metre i 2 metres. Per tant, escolta, que tots els que entrin en una boda hagin passat un test d'antígens, que recorda que és un test que et diu si ets positiu i t'ho diu en 15 minuts, al començament de la cerimònia, doncs em sembla una molt bona notícia. La veritat és que això ja s'ha fet proves pilot amb concerts, amb events esportius, evidentment el hàndicap del cost, però és que avui per avui, i tenint en compte les xifres que ens aboca la franja dels joves, amb aquest increment brutal de positius, doncs home, potser seria una mesura per tallar la transmissió comunitària, que és el gran problema avui en dia. És a dir, els brots que hi ha hagut a Mallorca i a Menorca, que són uns brots que més o menys els tenim controlats, perquè saben les persones que hi havia, deixen de ser brots controlats quan aquestes persones, abans de controlar-les, arriben a casa seva, infecten a la gent que conviu amb ells, infecten amb els amics que queden, perquè, evidentment, si són asimptomàtics, ells... Això és normal, això ens pot passar a tots. Si tu ets asimptomàtic i no et fan un test d'antígens, per exemple, que és ràpid, doncs tu no saps que estàs contagiat. I, per tant, doncs, segueixes expandint la malaltia. Aquesta és la transmissió comunitària, aquesta és la més difícil de combatre i de controlar, i aquesta és la que està fent que tinguem unes xifres que fan por. Que tampoc cal que fiquem el crit al cel, però que a hores d'ara són xifres espectacularment altes. I el déjà vu de tal dia com avui, de l'any passat, està ben present. Perquè a hores d'ara, al Pla de Lleida, el risc de rebrot ha pujat fins als 317 punts. Veníem dels 30, de fa 2 setmanes, 30 punts. Estàvem ja amb taronja tirant a groc. I els 44 punts de la setmana passada, ja per sota del 100. 317, avui. I és que la RT, que és la que marca com anirà la tendència en les properes hores i mesos, està a 2,98. 2,98 vol dir que de cada 100 contagiats ho encomanaran a 298. A l'Alt Pirineu i Aran és un tema d'extrems. O sigui, hem passat d'estar als 40 punts a 2 setmanes, als 80 la setmana passada, i ara estem als 1.292 punts de risc de rebrot. La RT està disparadíssima, 4,18. Evidentment, aquestes pujades tan fortes es deuen a brots. Parlàvem de Solsona, de Tremp i d'altres punts, eh? Però si no es controlen aquests brots, és quan comença a estendre's el tema del contagi comunitari, de la transmissió comunitària. Per tant, les xifres són altes? Sí. Ens hem d'alarmar? Home, moderadament. Perquè les xifres són altes, què hi hem de fer? Ens hem de quedar tots tancats a casa? No, rotundament. És a dir, i a més és que ens toqui l'aire lliure, a l'aire lliure, que ens toqui el sol, fora dels horaris més forts, doncs és una bona notícia i és bo per la salut. Ara bé, mantenim la distància, encara que no sigui obligatori dur la mascareta, doncs no és una mala idea dur la mascareta, i evidentment evitem les aglomeracions i tot això. Per tant, com que encara això no està repercutint als ingressos hospitalaris, perquè sí que és veritat que en les darreres 24 hores han entrat 4 persones noves a l'hospital, però estem en xifres baixes, encara lluny del col·lapse hospitalari, doncs hem de ser moderadament optimistes. Repeteixo, tot i que les xifres són el que són, però sabem per què són així, sabem per què han pujat, sabem per què estan pujant, i jo crec que, vaja, escolta, només que ho fem una mica bé, les xifres han de baixar
en els propers dies. A nivell de tot Catalunya, també ha pujat moltíssim, 978 punts de risc de rebrot i la RT és del 2,99. Va, que parlem amb el Joan Ramon González. Parlem dels bocins d'història.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja és el moment en el que parlem dels bocins d'història. Ja saps que ho fem sempre amb el Joan Ramon González, que ens acompanya fins a arribar a 2:15. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Bon dia, i molta calor ja, eh?
Molta calor, sí.
Al costat de lo que han tingut allà al Canadà i al nord dels Estats Units, encara no es poden queixar, no? Déu-n'hi-do.
Entre Canadà i Estats Units...
Quan passem 40, sí. Ja estem aquí esgarrifats.
Home, i... jo sí, però jo és veritat i ho noto. O sigui, és a dir, tu surts al sol a les 12 o a les 2 del migdia d'un dia de 40 graus i la radiació la notes, a part de la calor. Sí. Que ara suma-li 10 graus més. És que clar, no m'estranya que hi hagi incendis espontanis. És que... Sí. És que clar, si ho sumes que tot està molt sec, doncs
correcte,
és normal.
Correcte.
És normal.
Esperem que no tinguem coses d'aquestes per aquí.
Clar.
Estiu, entre cometes, normal.
Espero, toquem fusta.
42 i ja està.
No, si ja tindrem complicacions d'altres tipus, però bueno.
Sí.
En fi, sí, no, tampoc, ja no hi entrem, en tema de pandèmies i històries, que ja ho porto parlant molta estona. Amb el Joan Ramon González parlem dels bocins d'història. La setmana passada, coincidint en que Sant Joan i Sant Pere doncs, es porten pocs dies al calendari, vam començar a parlar dels punts històrics que hi ha a la ciutat, i vam estar parlant de Sant Joan, i ens vam quedar a Sant Pere, que com ja ens vas dir, és una església dedicada a Sant Pere, que la façana està dedicada a la Verge,
a la Verge Maria.
A la Verge Maria, i que està a la plaça Sant Francesc.
Lo cual aquí siempre es un petit divertimento
sí.
Que planteges a la gent a veure. Estava en una plaça que es diu Sant Francesc. L'església hauria de ser de Sant Francesc, però no, està dedicada a Sant Pere.
Mm-hmm.
Però Sant Pere està a la façana? No, a la façana està la Mare de Déu.
Bueno,
com se menja això? Com se menja?
Pues la singularitat, escolta.
Exacte, és una peculiaritat de Lleida, jo crec que val la pena també en aquest sentit, pues, que carai, treure pit i recordar-lo és una curiositat. Doncs, com vam insinuar una mica, però la història ve del convent dels franciscans, va ser el primer de la Corona d'Aragó, que va tenir a principis del segle XIV, i va estar situat on està la plaça Picarrinyes. Recordaran els oients que segueixen les coses de patrimoni que quan se va fer el pàrquing van sortir restes del claustre, concretament, que malauradament la cisterna crec que s'hauria pogut deixar dintre del mateix pàrquing i hauria quedat un testimoni in situ. Després l'únic que va haver va ser una banderola que ara ha desaparegut, allò perquè aquí el manteniment de les coses i de les idees bones, malauradament la ciutat no es destaca per això i actualment no queda cap record, menys alguna estela i algunes restes que estan a l'arxiu arqueològic de la Paeria i a la Bordeta. Aquest convent franciscà seria l'origen, com ha dit, dels franciscans a la Corona d'Aragó i a Lleida. I com tots els convents estaven fora de les muralles de la ciutat, la guerra dels segadors al segle XVII va fer que tots els convents que estaven extramuros, fora de la ciutat, s'aprofitessin a vegades per atansar-se les tropes atacant la ciutat en els diferents setges que va haver, i entre els combats que es van produir i a vegades solament per seguretat els defensors, es van anar enderrocant pràcticament tots els convents que hi havia. Acabada la guerra dels segadors, temerosos de que tornés a passar el mateix, totes les ordres religioses de Lleida van fer els seus convents dins de la ciutat. Els franciscans van fer el seu convent on està actualment la plaça de Sant Francesc. Per això es diu així, perquè allí està bé el seu convent que es va fer a mitjans del segle XVIII i tenia pues, una església i la part conventual. La part conventual és l'edifici molt modificat que actualment és de la Paeria i que correspon a la zona dels tributs, de les multes i aquestes coses no tan agradables que tenim moltes vegades a l'administració. És un edifici molt refet i que en algun moment va ser també la delegació d'Hisenda i fins i tot en algun moment també va ser l'aposta de la pròpia Diputació de Lleida, va estar allí provisionalment i en algun moment va ser la candidata a fer-se el Palau de la Diputació allí mateix. Això per què? Perquè els franciscans la deixaven ser, no? Els franciscans, com moltes ordres religioses, al segle XIX, és a dir, pràcticament 100 anys després d'haver fet aquest convent, van ser desamortitzats, van ser expropiats per l'Estat. L'Estat, l'any 1835, va fer, jo penso que una de les destrosses, independentment de la qüestió religiosa i de la qüestió de les ordres religioses, a nivell patrimonial, més nefastes que hem tingut a la història del nostre país. Perquè tancar a la brava monestirs, esglésies i demés, deixar-les abandonades i se van expoliar, i es va perdre, jo diria, més patrimoni, sense cap dubte, que en les guerres que van vindre després, que també Déu-n'hi-do el que es va perdre, no? El convent de Sant Francesc era un convent senzill, de totes maneres, el de Lleida es va convertir llavors en unes dependències estatals i l'església també es va buidar i va quedar convertida en un magatzem. L'església que, de totes maneres, havia tingut, i bé, se suposa per algun lloc encara, en algun moment va haver alguna proposta de poder fer una excavació per poder trobar les restes de Gaspar de Portolà, com una de la làpida gran, monumental, que tenim a la façana de l'església, ho recorda. Gaspar de Portolà, que quan sabran i recordaran els oients, és un personatge relativament conegut a Lleida pel fet que va ser el darrer descobridor, el darrer conqueridor o el darrer expansionitzador de lo que seria la corona espanyola al segle XVIII per la zona de la Baixa Califòrnia, i precisament amb el propòsit de descobrir la bahia de Monterrey, va haver una història que no entrarem en detalls, però es va passar de llarg amb l'expedició, van anar fins a San Francisco, van tornar, però tots aquells noms que hi ha a la zona de Califòrnia, doncs Los Ángeles, San Francisco, Monterrey, Santa Catalina, en fi, tots aquests noms que podem veure i les missions que hi ha allí recorren precisament aquesta última expansió de l'imperi espanyol al segle XVIII, i l'últim governador militar que va haver aquella zona va ser precisament Gaspar de Portolà, de Reis i Tatanes, i que, a més de portar als soldats que anaven expandint-se per allí, portava als franciscans, sobretot a Junípero Serra, que és el que anava fent les missions i anava intentant evangelitzar els indis. Per això aquesta relació de Gaspar de Portolà amb els franciscans li va portar que quan se va jubilar va arribar a ser governador de Mèxic, se va tornar a Lleida i tenia les seves cases on està el Palau de la Diputació actualment. I després no es va casar, no tenia fills, va deixar tot el seu patrimoni perquè es pogués fer un hospici, que va ser l'origen del Palau de la Diputació, modificat posteriorment, i ell va voler ser enterrat al convent de Sant Francesc. I per tant, en l'església de Sant Francesc, en la cripta que hi ha sota, una cripta que actualment no s'utilitza pràcticament per res, però jo recordo la petita bebès allí, pastorets i alguna cosa de tipus de teatre d'aquestos de caire religiós, tradicional de la nostra cultura popular, probablement en algun lloc pot estar la tomba de la senyora Gaspar de Portolà, amb altres que també s'enterrarien allí. Però desamortitzat el convent, oblidat que estava Gaspar de Portolà, l'església convertida en magatzem, edifici conventual per dependències de caire de l'administració, i l'únic que queda de record és el nom, que allí era l'espai on teníem el jardinet o l'espai d'entrada al convent, que va ser l'origen de la plaça de Sant Francesc quan se va enderrocar la muralla al segle XIX, doncs va dir-se la plaça de Sant Francesc, que va ser una de les places primeres que van obrir la ciutat cap al riu. Dit això, passem a la segona part, és a dir, el bisbe Meseguer, del qual ja hem parlat i recordat i reivindicat, que va ser un dels personatges de finals del segle XIX que van fer moltíssim per la diòcesi de Lleida, per potenciar-la en tots els sentits, des del punt de vista patrimonial, va bastir el monestir, el seminari, i va salvar molt el patrimoni, aquest que malauradament s'ha provocat aquesta lluita absurda amb els veïns d'Aragó, per aquest patrimoni que ell va salvar, que no se n'és més lluny de Lleida i que actualment per això pot estar Barbastre, perquè si no, ni a Barbastre ni a Lleida hauria estat, sinó hauria estat el bisbe Meseguer, perquè hauria desaparegut moltes col·leccions privades i probablement molt hauria anat a parar a Estats Units, que són els que llavors tenien diners i feien aquestes col·leccions. Però el bisbe Meseguer va apostar per recuperar recuperar una parròquia històrica, que era la de Sant Martí, avui no entrarem en més detall, i fer una parròquia nova per reforçar la zona aquesta forta que hi havia a Lleida, que és la de l'eix comercial. Llavors pensem que al segle XIX el centre de Lleida era aquest, és a dir, no passa com ara, que durant el dia, evidentment, tota la gent va i passeja pel carrer Major i l'eix comercial i demés, però que la nit queda buit, perquè poca gent hi viu, però al segle XIX la gent passejava pel carrer Major, havia les botigues i vivien. Per tant, la parròquia que s'encarregava de tot això era la de Sant Joan. però per descongestionar una mica aquesta parròquia que hi havia tanta gent, va aprofitar l'església dels antics franciscans, la va demanar a l'Estat, la va comprar i va convertir-la en una parròquia nova dedicada a Sant Pere. Aquesta és la raó per la qual l'església dels antics franciscans, que és una església molt senzilla, té aquesta dedicació a Sant Pere. Va ficar una petita imatge a la façana, que l'any 36 va ser enderrocada i destruïda. Hi ha fotografies d'aquestes accions iconoclastes que es van fer en la revolució del 36, i dins sí que va col·locar també una imatge de Sant Pere amb un retaule que sembla que venia de l'antic convent de la Mercè, que havia estat on està la catedral actualment, que es va desmuntar per fer la catedral nova. Per tant, ja tenim que estar aprofitant elements, el Lluís Seguer, per dintre, donar-li aquesta gràcia al temple. Però anem salvant i passant en el temps, la façana és molt senzilla, i passada la Guerra Civil ha hagut un convent que estava a lo que és la plaça de Sant Antoni Maria Claret, al final del carrer La Palma, i que donava l'església a la plaça de l'Hereta, el convent de l'Ensenyança, que va quedar destruït per un dels bombardejos que va patir Lleida al llarg de la guerra. Acabada la guerra, les monges de l'Ensenyança van apostar més per fer un convent nou, que és el que està actualment a Prat de la Riba, actualment és l'Estonac, potser és més conegut així, i l'antic convent no van tirar a terra. Solament queda una paret pel carrer de Santo Domingo, és a dir, el carrer que va de Sant Antoni Maria Claret cap al carrer Cavallers, encara es veu una paret de lo que seria aquest convent, però el demés ha desaparegut completament. I la portada de l'església, que l'església era barroca, era aquesta magnífica portada que tenim salvada, perquè si no també s'havia perdut, i el Regiments de l'Estades, quan va apostar per recuperar part de lo que era la ciutat de Lleida després de la guerra, el Francisco Clavera, que era el director de l'organisme, va apostar per, diguem, aquesta magnífica fatxada barroca, sense cap dubte és el millor barroc que tenim a Lleida. No la podem destruir, ni la podem deixar en un magatzem, ni la podem perdre, sinó que, per què no portar-la a la plaça de Sant Francesc, a l'església de Sant Pere, i col·locar-la allà davant, perquè quedarà més xula. Com finalment ha quedat.
Veig que al final aquesta església va ser tot una confluència de coses, una mica una odissea, no?
Correcte, exactament. I per tant, si l'actual façana de Sant Pere té la categoria que té, és gràcies a aquesta portalada que l'any 1940 es va portar allí, i per això, evidentment, com ve del convent de l'Ensenyança, que la patrona llavors sí que era la Verge, la Mare de Déu, per això està la Verge, la Mare de Déu, i a més, inclús l'escut que hi ha per sobre de la porta és el bisbe Galindo. El bisbe Galindo va ser el que va portar a les monges de l'Ensenyança a Lleida amb un objectiu, que era al segle XVIII, les noies pràcticament no tenien accés a la cultura, eren la majoria analfabetes, és a dir, els homes no és que, però tenien més possibilitats d'accedir-hi, i ell va voler que com a mínim tinguessin un mínim d'educació, i a més també que poguessin aprendre algun petit ofici, com podia ser cociners i tot això. I per això va crear aquesta ordre de l'Ensenyança i Compartiment de Lleida de Set, perquè les noies poguessin tenir una educació no superior ni molt menys, però començaven a tenir una mica d'escola. I per tant l'escut de bisbe Galindo amb la patrona de l'Ensenyança, que és la Verge, està presidint aquesta portalada que destaca sobretot aquestes columnes xurrigueresques, aquestes que estan així fent helicoidal i que magníficament estan donant aquest empaque a una plaça que després de la guerra també es va remodelar i té aquest aire, jo penso, també peculiar, amb aquests bancs de pedra artificial que li dona una certa gràcia, amb unes faroles que també s'han recuperat i que té un aire així modernista, i que aquest desnivell que té la plaça crec que s'ha pogut salvar molt bé amb aquesta estructura, que va deixar un soterrani a sota de la plaça, que actualment penso que no utilitza gaire l'Ajuntament, però que té la curiositat que van ser els primers lavabos públics que va haver a la ciutat de Lleida, i van estar funcionant després de la guerra durant pràcticament, jo recordo de petit encara haver pogut entrar, hi havia lavabos, dutxes i demés, i donaven aquest servei al mig del carrer Major, i quan la gent no tenia la possibilitat de dutxar-se a casa també se podien anar a dutxar allí, i suposo que si entres dintre d'una batxeta encara heu de quedar alguna de les estructures aquestes sanitàries d'aquell moment. I van ser els primers grans lavabos públics, a part d'alguns altres que d'haver abans, que estaven col·locats, escampats per la ciutat, però així com una gran, diríem, institució controlada i ben moderna, estaven situats aquí a la plaça de Sant Francesc. L'església de Sant Francesc, l'església de Sant Pere, en aquest cas, té un altre element interessant, que és quan entrem dintre, veiem la senzillesa de l'església d'origen franciscà, té com a curiositat un cor, però que continua el cor per les dues naus de les capelles laterals, amb una barana, recorda a vegades aquesta estructura que hi ha als pobles del Pirineu, que per ampliar la capacitat hi ha cors de dos o tres pisos. Actualment està rehabilitat tota aquesta segona planta per fer un memorial del sant Francesc Castelló Aleu, el qual té una capella dedicada, una capella que sempre m'ha xocat perquè he acostumat a veure el sant sempre en representacions de quadres pintats o d'escultures. Veure un sant en fotografia real de com era no deixa de ser impactant. Recordem que va ser un xicot que a 26 anys d'edat va ser afusellat a l'agost del 36 pel fet de ser catòlic i no voler renunciar al fet de ser catòlic. Però, a més, després de la guerra, amb aquesta reforma que es va fer de l'església de Sant Pere...
Joan Ramon, et deixo dos minuts, eh?
Ai, es van encarregar unes pintures magnífiques que estan en tot el presbiteri del pintor Serra Santa i que es va allà a Sant Pere, crucificat cap per avall, amb unes... És espectacular, aquestes pintures. Recomano a la gent que entrin, perquè l'església de Sant Pere té l'avantatge de que és la que està oberta al culte tot el dia i permet veure i gaudir d'aquests espais i també veure dos cosetes molt ràpidament. Una, la Verge de l'Arcada, que també té una rèplica al carrer Major, però l'original gòtica està dintre, aquí guardada. Aquesta la parlarem un altre dia. I una escultura moderna de l'escultor Miquel Àngel González de Sant Francesc, amb la qual tenim un record de l'origen d'aquesta parròquia. Bé, tot això seria una mica aquesta història d'aquesta magnífica plaça i magnífica església de Sant Pere, de la plaça de Sant Francesc i el retaule de la Verge de l'Ensenyança.
Doncs, bueno, la bona notícia realment és que si aneu per l'eix comercial, doncs podeu veure en directe tot això que hem estat parlant avui i fins i tot a les hores que es permet, doncs pot entrar, eh? Vull dir que... Que la gràcia d'això és que parlem de coses que podem anar a veure i experimentar-ho en directe. Eh? En fi, escolta, la setmana que ve és la darrera setmana de la temporada, Joan Ramon.
Sí, doncs farem...
Hem de parlar d'un tema que ens hi càpiguem un dia.
Bueno, intentarem... Sí, doncs mira, farem un record a... És un tema molt ampli, perquè seria parlar dels castells de Lleida, animar la gent que conegui els castells de la província.
Que n'hi ha, però... que n'hi ha.
Uf!
Ja ens ho guardem per la temporada que ve, això, però n'hi ha, n'hi ha.
Però al mateix temps farem un homenatge a una persona que va morir ara fa poc i va fer molt per la castellologia de Lleida, que va ser el baró de l'Albi, el Carles de Montoliu.
Ah, és veritat. La setmana passada va ser.
Exacte.
Per 90 tant, anys, 92 anys.
Correcte, 90 anys.
Sí, és
veritat. Lligant les dues coses, pues, farem aquest comiat i animant a la gent pues, que conegui els castells de Lleida.
Doncs vale. És una ruta, de vegades, és que anem a fer la ruta dels castells de la vall del Loira, de França, que és molt maca, i tal. Sí. Però resulta que a Lleida també hi ha ruta de castells, vull dir que és una cosa que hem de tenir clar.
Són els de la Segarra, però podem fer pel Baix Segre, podem fer per altres llocs, i en fi... No són com els de Loira, tenen una altra categoria, però bueno, cada cosa té la seva.
Evidentment, ben explicat, tot té la seva gràcia.
Sí.
Joan Ramon González, escolta, que tinguis bona setmana.
Sí, bona setmana, i no era castell, però treu ben recordar que avui ha sortit en premsa que la Casa Balmanya se'ns està caient.
És veritat.
Recordar que les autoritats, les administracions, Diputació, Generalitat i Ajuntament d'Alcarràs es posin les piles, perquè d'una vegada portem més de 6 mesos intentant evitar que perdem un element. No és un castell, és una espècie de casa així important, palau, en una zona molt interessant, però en 6 mesos ha degradat moltíssim. Per tant, veu d'alarma i a veure si són capaços de ficar fil a l'agulla.
Sí, perquè ara som a temps, i d'aquí 2 mesos, tenint en compte que estem al juliol i agost, que són mesos poc hàbils, sobretot per les administracions públiques, no sé, normalment no es fa res.
Exacte.
Doncs la cosa es pot degradar molt més. En fi, seguirem aquesta notícia, evidentment. Joan Ramon, cuida't força.
El mateix, gràcies.
Salut.
I un bon Sant Fermín a tothom.
Vaja, és veritat.
Que no tinguem aquí...
És veritat.
S'ha perdut bastant, perquè el Cosme García, un col·laborador de Cope tan important, no? Sempre reivindica aquesta festa també, que havia el seu... punt aquí a Lleida amb l'Irú.
Que sí, també. Sí. Bueno, jo crec que aquest any no, encara, però jo crec que l'any que ve ja es podrà començar a fer alguna coseta. Espero.
Sí.
Entonces, cuida't força, una abraçada.
Adéu, Ricard. Adéu, bon dia a tots.
Doncs ara que fem una pausa en 20 minuts, arribem a les dues, no res ràpida, que de seguida obrim la tertúlia d'esports, que és la radiografia.
En los 25 años del máster universitario en Radio Cope, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos humata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también. 25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en Cope junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio Cope.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y me avisas si algo anda mal por casa?
Claro, no tardan ni 29 segundos. Y si lo necesitas, avisan a la policía. Además, con la cámara móvil ves lo que pasa en tu casa siempre que quieras.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 31 de julio en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Por ejemplo, bonito fresco al corte solo 11,90 euros el kilo.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros y que nada te interrumpa. Contrátalo en Verti.es, tu aseguradora digital.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, va, directes a les dues. Parlem d'esports a la nostra radiografia, la tertúlia d'esports, com sempre ben acompanyats amb nosaltres, la Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volei. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, companys?
També està amb nosaltres el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què comportes la calor de Lleida?
Uf, malament, però bueno, és el procés d'aclimatació. Suposo que en dos dies ja estarem reaclimatats.
Bueno, ho sé perquè havies canviat d'aires uns dies. I clar, tornar sempre és dur, eh?
Sí. Però bueno, escolta,
que no.
Poder desconnectar encara que siguin uns dies.
Evidentment, i benvinguts siguin, eh? Només faltaria. I que és més necessari que mai, jo diria. Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Canviaràs d'aires algun dia aquest estiu o no?
No, home, el millor, ja veurem.
Home, el millor, ja ho veurem. Sí, home, sí, ni que sigui un cap de setmana, no?
Bueno, un cap de setmana, sí, però els dies com l'Albert, no. Això només ho podem fer els privilegiats.
No, si l'Albert ha estat 4 dies. Si és que...
Pues molt, bueno. Un cap de setmana, que són dos.
Ai. Escolteu, a veure que la setmana, bueno, aquest cap de setmana, o final de la setmana passada, que hi ha la notícia, que bueno, ja podíem intuir, però que llegia a les planes d'esports del diari La Mañana, i és que finalment es va especular que si el Força Lleida, que si es quedava a la Le Plata, que al final van trobar la fórmula per tornar a quedar-se a l'Aleport i el CB Pardinyes, com quedava, bla, bla, bla. Bueno, al final, per temes econòmics, el CB Pardines ha hagut de renunciar a l'Ale Plata. L'Ale Plata que requereix un aval de 50.000 euros, eh? Així. Ni aquí no respecte ni si estem en any de pandèmia ni història. 50.000 euros i avall. Clar, jo crec que Pere Roque i el seu equip, suposo que la decisió ha estat molt dolorosa, però està clar que abans de començar a tenir deutes i anar a salt de mat a meitat de temporada, Albert, anem a assegurar el projecte, no? I si això suposa, doncs, de moment, renunciar a l'Ale Plata, doncs s'haurà de fer.
Sí, sap greu, perquè jo ja saps que soc dels que pensa que al final a l'esport el que han de prevaler són els mèrits esportius. Però també és cert, doncs, que les competicions esportives en aquest país i especialment en el bàsquet estan muntades de tal manera que si no hi ha caix, vull dir, ja pots fer el que vulguis a la pista que després no ho rubriques, no? Aleshores, home, sap greu, perquè sí, és cert que el bàsquet Pardines ha estat un projecte engrescador que va començar des de baix de tot i va arribar fins a la plata, fins i tot fent una fase d'ascens a l'Eporo, però en aquest cas també entenc, doncs, bueno, que la directiva que presideix Pere Roque, abans d'embarcar-se en deutes i liar-se la manta al cap, com han fet altres directives d'altres clubs i d'altres esports, doncs, bueno, han ficat esmi, han dit, noi, no podem, doncs no passa res, fem dos passos enrere i ja veurem si això serveix per tornar a fer-ne un altre endavant.
Clar, és una pena, però bueno, és la manera. Després, al final, vull dir, les famílies que els agrada jugar a bàsquet seguiran tenint l'equip funcionant en una altra categoria i agafant brenzida, que això a vegades, si ho mires a curt termini, és com un problemón, però quan ho mires a mig o llarg termini, doncs pot acabar sent una benedicció, eh?
La categoria aquesta de l'Alep Plata és una ruïna. Si no, només cal que miris quants filials juguen a l'Alep Plata.
Home, em sembla molts diners, per una Alep Plata 50.000 euros de val.
Pues per això t'ho dic. Tu mira quants filials juguen a l'Alep Plata.
Ho dic perquè l'Alep Plata és la tercera categoria nacional, no?
Sí, però és que l'Alep Port, l'aval és de 150.000 i al final l'aval, que s'ha de fer, evidentment, però no deixa de ser això, un aval. En principi, si tot va bé, no el toques. El problema és que després has de pagar una inscripció, has de pagar uns arbitratges, has de pagar uns jugadors, evidentment, es disparen els números. I el retorn que hi ha a nivell econòmic, doncs, en aquesta ciutat, ja ho hem parlat molts cops, doncs és el que és. I en aquest cas, el bàsquet Pardines, tot i ser un projecte engrescador a nivell esportiu i a nivell de barri, doncs, econòmicament no se n'ha sortit. I algun dia també, doncs, des de les institucions, algú haurà de sortir a explicar, doncs, pam a pam, què ha passat, no? Perquè hi havia sobre la taula aquest projecte d'unir els dos primers equips de Força Lleida i Bàsquet Pardines, que al final no ha fructificat, i ha acabat la Força Lleida a l'Eporo, doncs, perquè s'ha mogut bé els despatxos, i amb el Pardines no desapareixen, però sí desapareixen del mapa del bàsquet estatal, però sí és cert, doncs, que algun dia algú haurà de donar més explicacions que les que de moment ha donat el club, que va ser un comunicat molt dur, perquè va ser molt dur el comunicat, però home, jo trobo en falta, doncs, que surti el Pere i que parli, no? Perquè al final hem estat molts dies a l'assemblea, es va fer l'assemblea i no va transcendir res de l'assemblea, van passar els dies i ningú deia res, i al final, doncs, l'única informació que hem tingut ha estat aquest comunicat, que insisteixo, és molt dur, i jo crec que pagaria la pena, doncs, que sortís a ampliar-ho, no? A veure què ha passat aquí.
Clar, jo no sé si aquests dies de parèntesi, suposo que s'estaven en converses de patrocinadors o de buscar diners, i al final no hauran fructificat. Presumeixo, que no ho sé, però...
Bueno, després també hi ha el tema de les institucions, per això la Vanessa suposo que també ens ho podrà explicar millor. Doncs clar, hi ha institucions com la Diputació que fa dos anys que no abonen els diners promesos als clubs. Clar. I clar, això no deixa de ser un problema. I després també hi ha el tema de l'Ajuntament, no? De les xifres que donen uns i donen uns altres.
Però jo no ho entenc, això, Vanessa. És a dir, si la Diputació o qualsevol institució et diu, perquè suposo que fan els seus números, tenen els seus pressupostos, escolta, Vanessa, el Balafia Volley, jo què sé, només us podem donar o us donarem, jo què sé, ara m'ho invento, 20.000 euros. Se suposa que ells ja tenen els seus pressupostos, que els diners els tenen i ja està, no? Si et compromets, és que clar, això d'atrasar-ho dos anys, això vol dir que o una de dos, o els tenen allí guardats en un compte, suposo que a sol espanyol, o se'ls han gastat i llavors els haurem de recuperar traient-ho d'un altre lloc al cap de dos anys. És que no ho entenc. O sigui, si no els tens, no et comprometis, no?
Bueno, aquí s'han ajuntat diversos problemes. En el cas de la subvenció del 2018, quan ens tocava cobrar, que és el 2019, o sigui, perquè sempre anem amb una endarrerida, no? Sí. Per entendre'ns, hi va haver eleccions, hi va haver canvi de govern a la Diputació. Quan va arribar el nou govern, sembla ser que els diners que estaven compromesos per a les subvencions no hi eren.
És que clar.
D'acord? I parlem de maig del 2019, per tant, quan el nou govern de la Diputació entra al juny del 2019, es troba que les subvencions estan aprovades, però no es poden pagar perquè no hi ha diners. D'acord? Llavors, això és veritat que se'ns explica als clubs. En el meu cas, jo bueno, pues, ho entenc, empatitzo amb la situació i dic, bueno, pues, d'acord, pues, ens esperem, no? En el nostre cas, no és per res, però sempre ho dic, que si fas una bona gestió econòmica, doncs aquests diners per nosaltres sempre ens serveixen, doncs, perquè com arriben normalment al juny o així, doncs, per encetar la següent temporada, jo en aquell any doncs, no teníem aquells diners, d'acord, bueno, doncs l'any que ve cobrarem els dos. I ara sí que ja arrosseguem, en el nostre cas, i no són 20.000 euros, són 5.000 i 5.000, 10.000 euros, però són 10.000 euros que a mi, ara mateix, al nostre club, els necessitem, perquè venim d'un any de pandèmia molt dur i crec que tots els clubs estem igual. Parlem amb la Diputació, ens diuen que, bueno, que hi ha un TAP a intervenció i que, bueno, que hem d'esperar. Però jo entenc el TAP d'aquesta última, però del 2018 no l'entenc. Llavors, clar, estem en un moment en què, per exemple, el bàsquet Pardinyes, que evidentment aquests diners es necessitaven i molt, doncs ara no els tenen. I tu els tens compromesos al teu pressupost i no els tens. I llavors això és un problema greu.
Bueno.
Greu perquè per tots ja és greu perquè ja estem arrossegant cadascú en el nostre nivell, estem arrossegant uns diners que evidentment comptàvem i necessitàvem. Torno a dir el mateix, jo no sóc de les persones que sempre estic dient les institucions, les administracions, no ho sóc, però sí que és veritat que aquests que tenim compromesos els necessito perquè jo els tenia al meu pressupost. Si a mi a partir d'ara m'han de dir no cobrareu res, doncs perfecte, ja no ho poso al meu pressupost i me busco la vida per un altre lloc. Però ara sí que els necessito perquè jo els tenia comptabilitzats al meu pressupost.
Xavi, és que quan fas un pressupost tens ingressos i despeses. Tu hi comptes?
Home, evidentment que tens que tindre uns ingressos i unes despeses.
Clar.
L'únic que passa és que l'administració, quan se compromet a dir et donaré 5.000, 10.000, 14.000 o 20.000, no vol dir de paraula te donaré. Ha de tindre firmat un paper conforme hi ha una partida pressupostària que és per aquest club per donar-li. Si no hi és,
les paraules...
Pues, si hi és aquesta partida pressupostària amb un número de referència que ha de tindre, els quartos no s'han de tindre.
Sí, segurament
no
arribarà.
No es poden gastar
però no
amb
tenen.
El seu pressupost. No se poden gastar.
Sí, és per això,
ja sabeu el que s'estira més el braç de que la màniga, no?
Me dono igual.
Ja, bueno.
No te ho dice. L'administració no te dice gastar el que te correspon per un altre...
Presuntament, Xavi, presuntament.
I després hi ha un altre tema també que... A 20 anys, tu anaves a qualsevol banc amb un paper, amb el teu conveni, amb la institució de torn, i tenies crèdit perquè els bancs creien en les institucions.
Clar.
Però avui en dia tu te'n vas amb un banc, amb un conveni firmat d'una institució, i te diuen com? Bueno, i el que explica la Vanessa, com? Però si fot dos anys que no els cobres, no?
El problema...
Què implica això? Que després doncs, els directius han de començar a fer pòlisses personals, o crèdits personals, o aportacions personals, i entres en un cercle viciós que pot acabar molt malament, com va passar a la Unió a Lleida, o com ha passat a Lleida Bàsquet,
sí.
I els directius de l'època encara estan entrampats ara.
El problema per mi és que, tornem sempre a lo mateix de sempre, el problema és que sí se n'han pagat alguns i altres no, i seguim, sense voler-ho fer segurament, amb uns greuges comparatius brutals, perquè
bueno,
a
clar.
Mi els 5.000 euros els necessito. L'altre necessitarà 180.000, però jo els 5.000 al meu nivell també els necessito. Llavors, estem pagant, com sempre, molt als de l'èlit i tal, i els clubs petits o amateurs o els que tal, no els estem pagant. Llavors, és complicat d'entendre com pot ser que per un sí, per els altres no, o que els que sí, que no cobrin el 100% i que hi hagi diners pels altres, bueno, no ho sé, fer-ho
bueno, això és quan
manera,
se fan malament els números. I no n'hi ha per
sempre
tots, llavors,
mateixos,
clar, hi ha aquest desequilibri, és un problema. Escolta, que ens queden 6 minuts. Albert, escolta, quants lleidatans se'n van cap a Tòquio, als Jocs Olímpics?
Home, doncs 4, no?
4.
Va el Bernat Arta, que farà el 4x400 mixte, la Yalan Dasen, que farà la marató,
la Núria Vilarroula i el Saúl Cravioto en piragüisme.
L'Albert és un crac, eh? És que jo li llenço preguntes així, sense avisar, i escolta, està al dia de tot, eh?
Bueno, home, si fossin 40 ho tindria més complicat, però desgraciadament només són 4 i això és fàcil de recordar.
4 lleidatans a Tòquio, competint als Jocs Olímpics, algun d'ells amb possibilitats reals d'obtenir algun diploma o fins i tot medalla?
Sí, home, home, Saúl Cravioto, en principi, amb el K400, vull dir, van guanyar la Copa del Món. O sigui, en principi parteixen entre els favorits per fer podi i perquè no, fins i tot or. Després també fa el K1200, que aquí doncs, ja serà més complicat, però en principi el K400 d'Espanya amb Saúl Cravioto sí que és una de les aspirants a pujar al podi.
Molt bé.
I la resta, però, doncs, no.
I en esports col·lectius també, no? El Pierre Oriola, tots aquests també, no?
Bueno, sí, clar, després ja els que puguin anar amb esports col·lectius, tens raó. Veus? Mira, no són 4, són 5 ja. Bueno, el Pierre Oriola ens en deixàvem un.
És veritat.
El que passa és que com que va marxar l'altre dia de la concentració, ara sembla que ha tornat i tal, dius, hòstia, a veure això de les PCRs també com acabarà, perquè aquesta és l'altra, eh?
Sí, sí.
N'hi ha hagut alguns que tal com han arribat a Tòquio no els han deixat entrar. No és el cas de la delegació espanyola, però llegia els alemans que tal com van entrar van dir no, cap a casa.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Bueno, a veure com surt tot plegat. Escolta, i acabem parlant de futbol de l'Eurocopa. Escolta, us ho esperàveu, això? Aquestes semifinals?
Home, jo diria que no.
Ens ha tocat un os dur, perquè Itàlia és Itàlia, sempre, sempre. Itàlia és Itàlia, sempre.
Però no pots dir l'Eurocopa, eh?
Ah, no?
Has de dir la Copa d'Inglaterra. Perquè pot anar només que ells, només se juga a casa seva a la final, tot se fa a casa seva, doncs,
bueno, és una Eurocopa sui generis, que a més es diu l'Eurocopa 2020 jugant-se el 2021, però bueno, ja jo veient rodar la pilota n'hi ha prou. A nivell d'afició, escolta, això...
Molt, jo me n'alegro molt per Dinamarca, perquè després de l'ensut es van emportar en el primer partit, també el tema d'Eriksen, doncs està bé, i en el cas d'Espanya, dius, home, un rival dur. I allà, però és que són una semifinal.
Sí, sí, clar.
Una Copa de Nacions, per tant, ja no hi ha rivals fàcils. Bueno, està sent una Eurocopa entretinguda, no?
Home, jo...
La gent del Real Madrid, que ara no sé en qui deuen anar, ja.
No, clar, però jo el tema aquest de pròrrogues i penals, ja ho sé que per ells pateixen molt, però fa afició, això. Quan ho veus des de casa.
Home, clar.
Sí, però Itàlia és Itàlia, sempre, eh? Jo, des que sóc petit, Itàlia és un os dur, eh?
Bueno,
Luis Enrique,
Sí.
L'última vegada que va jugar contra Itàlia, li van trencar la cara.
Escolta, fem porra o què? Vinga, va.
Passem a la final.
No, Xavi, vinga, va.
Passem a la final.
Ah, que passem a la final.
Sí, sí.
Vale, sense pròrroga ni res, aquí per les...
Bueno, me dona igual la pròrroga, passem a la final.
Tu, Vanessa, ho vas veient o no? O massa futbol?
Sí, sí, tant.
Ah, sí, sí, vale.
No, sí, sí que ho veig, sí.
I escolta, arribats fins aquí, què, com ho veus? Passarà en Espanya o què?
És que aquests partits, lo dels favorits i no favorits,
sí.
Penso que hi ha molts factors externs i interns, evidentment, però si Espanya ha arribat fins aquí, tot i que no ha fet una bona Eurocopa, penso que també té possibilitats. Crec que el partit serà ajustat, eh?
Sí,
no
sí,
crec que
sí.
Hi hagi un 5-0 ni res de tot això, però crec que serà un partit bastant físic i crec que Espanya té possibilitats, clar que sí.
Albert Escuer.
Jo només veient com estan rabiant els de la caverna, vull dir, jo, Luis Enrique, a muerte, fins al final.
És curiós. Deu de ser dels únics països que passen aquestes coses, eh? Jo desconec el que passa d'altres països, eh? Ara també és veritat, ho desconec. Ara, sempre
també,
pensem...
També tens que pensar que Luis Enrique s'ha guanyat a pols. No perquè no hagi portat cap jugador del Madrid,
pues...
perquè no som mediciers que estan lesionats. Però també se'l guanya a Pol.
També...
Tio, quan diu, surt amb una roda de premsa, diu, juguem de blanc perquè així els del Madrid estan contents. Saps? T'estàs ficant
bueno,
pedres a la taulada.
A veure, també...
Que
sí, això, sí, però
tot el fet tan de ruc.
També la campanya que van tenir en contra, jo crec que al final va ser per treure-li el ferro a l'assumpte. Però bueno...
Jo crec que poc ha dit Luis Enrique, tenint en compte tot el que es va tenir que escoltar.
Sí.
I al final, el fet li estan donant la raó, tu, semifinal.
Jo, de Luis Enrique, només...
Ni se'n recorda l'última vegada que va fer una semifinal,
no.
Perquè les últimes 4 grans competicions van caure a fase de grups o a 8.
Jo només he de dir que Luis Enrique tenia una idea, l'ha tirat en van, al principi va estar castigat per la falta d'encert, però
mentira,
el futbol és això.
Això és mentira, el que dius. No.
Home.
No, perquè la idea era de portar jugadors que juguessin. no jugadors que no havien jugat en tota la temporada al seu equip.
Pues escolta, però li ha sortit de l'invent.
Ah, vale, vale.
No?
Ah, això és una altra cosa.
Oh, ja ho sé, que això, si surt malament, direm ai, ui, i si surt bé, sempre és avantatjós, ja ho sé, però li ha sortit bé, escolta. Bueno, va, això serà dimarts, o sigui que dilluns vinent, que és el vostre darrer dia, dilluns vinent, us espero aquí i en parlarem, a veure com ha anat tot plegat. Xavi Pérez, Vanessa Ortega i Albert Escuer, gràcies per estar amb nosaltres una setmana més, que tingueu bona setmana, cuideu-vos de la calor, eh?
Vinga, adéu.
Va, que anem directes cap a les dues. Cuideu-vos de la calor tots plegats, eh? que la radiació és forta. Per tant, crema solar, si no pots evitar estar al sol exposat. I si no, i gorra, busca l'ombra i hidrata't molt. I jo sé que no és obligatori portar la mascareta al carrer, però si veus que no hi ha distàncies, tu posa-te-la igual, evita les aglomeracions i mantén les distàncies, que això ens ajudarà. Demà hi tornem, a les 12:20, aquí.